Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Primer, una de calenta.
Arribats en aquest moment històric, i com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans, el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Això és el que avui fem amb tota solemnitat, per responsabilitat i per respecte.
I després, una de freda.
El govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada. Creiem fermament que el moment demana no només la desescalada en la tensió, sinó sobretot la voluntat clara i compromesa per avançar en les demandes del poble de Catalunya a partir dels resultats de l'1 d'octubre.
Ahir va ser un dia d'infart. A les 5 de la tarda, molta gent ja treia amb el fetge per la boca esperant que comencés el ple al Parlament. Ahir, el president va anunciar el que molts esperaven i seguidament va dir el que molts altres esperaven, també. Satisfer uns i altres és difícil, i després dels aplaudiments per declarar l'aplicació del resultat de l'1 d'octubre a la frustració per la sol·licitud de la suspensió. Però el president no podia fer massa cosa més davant d'un escenari en el qual el govern està pràcticament sol. Sense suport internacional, Carles Puigdemont no podia fer altra cosa que allargar una mica més el període obert al diàleg. Amb això, trasllada la pilota a la teulada del govern espanyol i busca carregar-se de raons. De portes cap a dins, no n'hi faltaran. La vicepresidenta del govern espanyol ja ha negat qualsevol porta oberta. Ara caldrà veure si la intransigència de l'Estat acaba estovant els suports internacionals que legitimin el que ahir es va signar al Parlament. Són les 8 del matí i 3 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I com sempre, abans d'entrar en matèria, anem amb la previsió del temps, Martí Seguer.
Bon dia, Miquel. Avui, de nou, una jornada anticiclònica amb un temps dominat per les clarianes i les temperatures que arribaran fins als 28 graus de màxima i als 14 de mínima. Per tant, temperatures més altes del que és habitual en aquesta època de l'any. I els propers dies també marcats pel bon temps i les bones temperatures.
Gràcies, Martí. Són les 8 i 3. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia.
Avui en un programa especial anem primer amb els titulars del que ens va deixar aquesta declaració d'independència d'ahir al Parlament, Dani.
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ajorna la declaració d'independència per obrir un temps de diàleg amb el govern espanyol. El president considera que s'ha d'esperar una mediació.
I què deia la CUP?
La CUP considera que la confiança en el govern està tocada però no trencada. Ells voldrien haver proclamat la independència. Ara donen un mes al govern per aconseguir una mediació o declarar la independència definitivament.
Les reaccions al govern espanyol, Dani?
Es reuneixen avui extraordinàriament per decidir els propers passos. Mariano Rajoy compareix al Congrés dels Diputats i s'espera que ho expliqui. El que se sap és que la Moncloa considera els fets d'ahir una provocació, però no està clar si volen aplicar l'article 155 de la Constitució.
I volem saber quines derivades ha tingut això sobre la nostra comarca.
La majoria d'alcaldes independentistes del Baix Empordà han rebut amb sorpresa el discurs de Carles Puigdemont. Ara, però, creuen que aquest era la millor opció de les que tenia Puigdemont.
De seguida abordarem els detalls de tot plegat. Abans, però, fem un repàs per les altres notícies de casa. casa nostra que han tingut lloc durant el dia d'ahir i fins avui, vaja. En forma de titulars, la repassem amb Antoni Selles i amb la Sílvia Pedret.
Palamós destinarà 27.000 euros a la construcció d'una pista poliesportiva anexa al pavelló municipal. És un dels projectes estrella dels pressupostos del 2018. Els comptes també inclouen una partida de 210.000 euros per al camí de ronda que ha d'unir la platja de Castell amb el nucli urbà.
Palafrugell obre aquest dijous el 23è Festival Jazz Costa Brava. El cap de cartell és Mail Sanko, que actua dissabte al Teatre Municipal. També destaca Jazz en Rouge, un maridatge gastronòmic entre el jazz de The Black Barbies, els vins de la D.O. Empordà i les tapes d'autor del xef Pere Malagelada.
La Universitat de Girona investirà Lluís Llach com a doctor honoris causa. L'acte es farà el 20 d'octubre a l'Aula Magna Modest Prat. El doctor de l'UDG, Joan de la Creu Godoy, llegirà l'elogi dels mèrits de Llach.
El claustre del Mas del Vent a Palamós torna a rebre visitants. Les visites van començar al febrer i ara es reprenen, després de la pausa de l'estiu. El públic pot conèixer la història del claustre, el mas, la torre de defensa i la finca on s'ubiquen.
Jutgen un mosso d'esquadra de Sant Feliu per accedir a bases policials per consultar els antecedents dels seus veïns i denunciar-los. El fiscal demana que el condemnin a 3 anys de presó, que pagui una multa de 6.600 euros i que l'inhabilitin durant 8 anys com a autor d'un delicte contra la intimitat.
L'església parroquial d'Albons compta amb un nou mural. És obra de l'artista Ramon Pujol Boira, que l'ha cedit desinteressadament. Els veïns hi han contribuït amb el micromecenatge i també hi ha aportat l'empresa Calzina Carrer.
I tot això us explicarem avui, en què parlarem amb el tècnic de cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, responsable també del Festival de Jazz Costa Brava, en Gerard Pruies, David Perrenyó.
I com a tal és el responsable d'organitzar el Festival de Jazz Costa Brava, que començarà demà a Palafrugell. El cartell del festival encapçala el cantant i compositor britànic Mail Sanko.
Són les 8 i 7 minuts del matí, entrem en matèria. Ara mateix regna la incertesa sobre el que pugui passar avui a Catalunya. A Madrid, aquest matí, es reuneix el Consell de Ministres del Govern espanyol per valorar la situació. Mentrestant, aquí a casa nostra també hi ha desconcert. El que sabem és que, finalment, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha atès les peticions que arribaven des de molts sectors dins de Catalunya, Espanya i de tot el món i no ha declarat la independència de Catalunya unilateralment. Ha decidit obrir un període per intentar el diàleg amb el govern espanyol i per buscar una mediació. El que han fet els diputats independentistes al Parlament ha estat signar un document que constitueix la República Catalana, però no han tramitat el document. Per tant, no té cap validesa ara per ara, Dani.
El text diu que es constitueix la República Catalana com a estat independent i sobirà de dret democràtic i social, que entra en vigor la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República i que s'inicia el procés constituent democràtic de base ciutadana, transversal, participatiu i vinculant. Això és algunes de les coses que diu aquest document. Està signat pels diputats de Junts pel Sí i de la CUP, però simplement signat i no tramitat. Va ser el seu discurs del Parlament. Carles Puigdemont es va comprometre a aplicar els resultats del referèndum, però a prioritzar el diàleg.
Assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada.
Això són les paraules, però a la pràctica el Parlament no ha pogut suspendre els efectes de res perquè no s'ha presentat res oficialment. Catalunya no ha estat en cap moment independent ni s'ha proclamat mai la independència. S'ha signat el document que ho diu, però no s'ha tramitat. No s'ha publicat tampoc a cap diari oficial ni en cap moment s'ha donat un ordre per assegurar la sobirania de Catalunya com a estat. S'ha presentat davant l'opinió pública el document que ha de dur a la independència, però no s'ha intentat ni aprovar.
Això, efectes pràctics, vol dir que Puigdemont renuncia a aprovar encara la independència a l'espera que l'Estat s'avingui a negociar.
Però el president no ha fixat la quantitat de temps màxima que està disposat a esperar abans de la declaració oficial si l'Estat no s'avé a negociar. Des d'Òmnium i des de la CUP es demana que es marqui aquest termini.
Carles Puigdemont, el ple es va adreçar en castellà a tots els ciutadans de l'Estat.
No somos unos delincuentes. No somos unos locos. No somos unos golpistas. No somos unos abducidos. Somos gente normal que pide poder votar y que ha estado dispuesta a todo el diálogo que fuera necesario para realizarlo de manera acordada.
I també es mostrava convençut que la via que ha escollit serà la millor per desencallar el conflicte.
Estic convençut que si en els pròxims dies tothom actua amb la mateixa responsabilitat i compleix amb les seves obligacions, el conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol es pot resoldre de manera serena i acordada i respectant la voluntat dels ciutadans. Per nosaltres no quedarà.
La decisió de Puigdemont no ha sentat massa bé a la CUP, que volia una declaració d'independència sense matisos ni suspensions. Ara, els seus òrgans de direcció hauran de decidir si suspenen l'activitat del grup parlamentari fins que es facin posar les urnes de manera ferma, diuen, cap a la República, Dani.
Així ho ha expressat el portaveu del secretariat dels anticapitalistes, Quim Arrufat, en una roda de premsa que explicava com havien quedat les relacions amb Junts pel Sí.
Volem expressar des de la CUP que la confiança establerta en aquella famosa cadena de confiances amb Carles Puigdemont i amb el govern ha quedat tocada. No trencada, però tocada. No hi ha hagut una confiança corresposta com sí que havia estat fins ara a l'hora de performar, a l'hora d'donar forma en aquest ple i en el seu contingut.
I demanava també que es fixés un límit en el termini per esperar diàleg amb el govern espanyol.
I a posteriori demanem com a mínim que s'estableixi un límit en aquest període obert de negociacions. La CUP l'establiria, el trobaria normal en, com a molt, un mes.
Reclamen donar efectivitat jurídica a la declaració d'independència com més aviat millor.
Al seu torn, el govern espanyol, Mariano Rajoy, ha convocat avui a les 9 del matí un Consell de Ministres extraordinari per abordar la resposta que donarà al discurs del president de la Generalitat. Rajoy ha mantingut contactes amb els líders dels partits polítics a la recerca del màxim consens en aquesta resposta.
Ho ha explicat en una compareixença sense preguntes la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta ha rebutjat explícitament la mediació que reclama Puigdemont.
Ni el senyor Puigdemont ni nadie puede pretender tampoco, sin volver a la legalidad y a la democracia, imponer una mediación. El diálogo entre demócratas se hace dentro de la ley, respetando las reglas del juego y no inventándolas a su voluntad.
A hores d'ara no se sap què farà el govern espanyol, si aplicarà l'article 155 de la suspensió d'autonomia, tot i que ahir molts mitjans especulaven amb aquesta possibilitat.
Caldrà veure quins suports rep de la resta de partits. Ciutadans, al seu torn, li demana que sí, que apliqui el 155. Podem demana que s'aprofiti la finestra de diàleg que s'ha obert i el líder del PSOE, Pedro Sánchez, es va reunir ahir a la nit amb Mariano Rajoy.
No han transcedit si han arribat a cap acord concret, però el portaveu dels socialistes, José Luis Ábalos, deia que s'esperaran a veure què decideix el govern espanyol per dir-hi la seva. Avui ha de comparèixer al Congrés dels Diputats Mariano Rajoy a petició pròpia aquesta tarda.
Gràcies, Dani. Ara mateix passen 13 minuts de les 8 del matí. I en un altre ordre de coses, ja a casa nostra, la majoria d'alcaldes independentistes del Baix Empordà han rebut amb sorpresa el discurs de Carles Puigdemont, en què ha suspès la declaració d'independència, David Parreño.
L'alcalde de la Bisbal, el republicà Lluís Sais, ha dit a Ràdio Capital que al cor li demanava una declaració amb efectes, però que fredament li dona suport.
La decisió doncs, va ser molt encertada, una decisió intel·ligent i que agafa un fora de joc a l'estat espanyol. Li passa la pilota, guanyem punts i guanyem credibilitat davant la comunitat internacional i, per tant, en aquests moments jo crec que és una decisió que ens convé, perquè el procés, evidentment, és complicat i sense el reconeixement internacional doncs, serà tot molt més difícil.
Sáenz creu que si el govern espanyol aplica l'article 155, Catalunya obtindrà fàcilment el reconeixement internacional. Un altre alcalde, el de Palafrugell, Josep Piferrer, assegura a Ràdio Capital que el diàleg sempre és positiu, però que si no tenen resposta no dubtaran a proclamar la república.
Hem de reconèixer que el CAP ha demanat en els peus que no fes cap pas en fals i que obrim aquest diàleg, i aquest diàleg creiem que pot ser positiu, i si és positiu, perfecte, i si no, doncs d'aquí pocs dies proclamarem la República Catalana i serà el gran dia de goig i de joia per la majoria dels catalans.
L'alcalde copaire de Verges, Ignasi Sabater, ha lamentat que se suspengui la declaració i en un tuit ha reclamat que es posi termini a la negociació. L'alcalde de Sant Feliu, Carles Motes, ha tuitejat de forma sorneguera: si Albiol i Arrimadas estan tan enfadats, és el millor senyal que anem bé, ha dit.
Un quart de nou. I també a nivell local, ahir justament el ple de la Diputació de Girona demanava per unanimitat la dimissió del delegat del govern espanyol, Enric Millo. Alhora, han condemnat la violència de la policia espanyola l'1 d'octubre. La Diputació, al seu torn, ha demanat la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional. Però tornem al Parlament d'ahir. Des de l'oposició, la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha assegurat davant la incertesa que la intervenció del president Puigdemont suposa un cop a la democràcia i un perill per l'autonomia de Catalunya. Miquel Iceta, del PSC, va coincidir amb Arrimadas quan ha dit que l'única sortida són les urnes al Parlament i ha assegurat que ajornada la declaració d'independència no posarà fi a la inestabilitat. D'altra banda, Catalunya Sí que es Pot s'ha posicionat a favor d'aquesta proposta de suspensió de la independència com una via de mediació i de retorn a la calma. I finalment, el Partit Popular, en la mateixa línia que Arrimadas, ha tancat la porta a parlar d'independència i diu i assegura que no permetran cap república catalana independent. Alba Lejide.
En el seu discurs a l'hemicicle, la cap de l'oposició, Inés Arrimadas, ha titllat de crònica d'un cop anunciat el fet que Puigdemont hagi assumit que Catalunya esdevingui un estat i hagi proposat suspendre els efectes de la independència per mediar.
Esto ha sido la crónica de un golpe anunciado, de un golpe a la democracia, de un golpe al sentido común, de un golpe a la institución de este Parlament, de un golpe a nuestro estatuto de autonomía y sobre todo un golpe a un proyecto común que se llama España y que se llama Unión Europea. Pero es una crónica de un golpe anunciado porque por fin están ustedes donde siempre han querido. Ustedes siempre han querido venir a la declaración de independencia. No llevaban ningún referéndum de independencia en su programa electoral porque nunca han querido ser referendistas ni defender un referéndum. Ustedes querían declarar la independencia a toda costa.
La líder de Ciutadans ha acusat el govern de buscar divisió, insolidaritat i centrar-se en identitats excloents i ha exigit a Puigdemont que convoqui eleccions i posi les urnes de veritat. Iceta, per la seva banda, ha dit que les paraules del president situen el país en un terreny molt complex i ha afirmat que no es pot concloure que s'hagi celebrat la sessió per declarar la independència.
No es pot suspendre una declaració que no s'ha pres. I quan vostè ens diu proposo suspendre, perquè realment estaríem arribant al límit de que són les paraules del president de la Generalitat les que donen o no validesa a les lleis i ens situen en un terreny molt, molt complex.
El socialista ha dit que ajornar sine die l'efecte d'una declaració d'independència no contribuirà a posar fi a la inestabilitat generada i ha assegurat que la sortida al problema són unes eleccions al Parlament. El president del grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell, ha apel·lat a la valentia i al diàleg en la decisió de suspendre temporalment la independència.
Ens oposem amb fermesa a les amenaces d'aquests dies que no han deixat de ploure des de Madrid per part del govern de Rajoy. I alhora demanem al govern que faci de debò tot el que estigui a les seves mans per aturar la confrontació. Cap fet irreparable. I espero que la declaració d'avui sigui llegida, d'avui de vostè, president, com aquesta voluntat, com un gest en aquest sentit. Recerca de contactes, gestos de distensió.
Xavier García Albiol, en la mateixa posició que Ciutadans, s'ha negat a parlar sobre la independència.
Ahora, señor Puigdemont, ya no valen las medias tintas, ni las ambigüedades, ni las medias palabras maliciosamente intencionadas. El juego de las piruetas semánticas ya no es ni aceptable ni posible. El Estado de Derecho y la democracia no van a permitir ningún Estado independiente en forma de república en Cataluña, ni con su declaración de presente, ni por etapas, ni por diferido. Me he explicado de manera muy clara, señor Puigdemont, no va a haber ninguna república independiente de Cataluña. El Estado de Derecho no se lo va a permitir.
El president del Partit Popular de Catalunya ha limitat el diàleg a propostes assumibles des de la legalitat.
Les 8 del matí, 19 minuts. Gerard Tascaig, bon dia.
Bon dia, Miquel.
ple del Parlament de Catalunya, àmpliament seguit a tots els mitjans de comunicació. Hi havien gairebé 1.000 periodistes acreditats i amb una repercussió notòria que va tenir a diferents mitjans internacionals. Però menys, en qualsevol cas, que la que hauria tingut si s'hagués declarat la independència. Vora 1.000 mitjans, dèiem, estaven acreditats en el Parlament i ho han explicat a tot el món. La BBC, per exemple, titulava que el vot independentista català està aturat, Gerard.
Destacant que Puigdemont ha demanat al Parlament que suspengués la declaració, la BBC explicava que la suspensió serveix per començar el diàleg.
Al seu torn, el mitjà àrab Al Jazeera titulava que Puigdemont suspenia també la independència.
Tal com remarca el mitjà, el president acceptava el mandat del poble de l'1 d'octubre, però també incideix en la demanda per part del govern català pel diàleg amb Madrid.
El New York Times, que cita el president català defensant la independència del poble.
Destaca que el discurs s'ha fet esperar, però que ha deixat la porta oberta per negociacions després de suspendre la declaració d'independència.
I a Anglaterra també el diari The Guardian feia un seguiment en directe dels esdeveniments a Catalunya.
Al llarg del seguiment han anat compartint punts a destacar de la compareixença de Puigdemont i del moment polític a Catalunya.
La CNN al seu torn destacava en portada que Puigdemont aturava la independència per afavorir el diàleg.
Dins de l'article definia el president com, literalment, un lluitador per la llibertat o un radical deslleial amb la intenció de trencar Espanya. En un altre article destaca que Puigdemont ha posposat de manera formal la declaració d'independència d'Espanya.
I un altre dels mitjans internacionals de capçalera, el Washington Post, que cita Puigdemont dient que el poble català s'ha guanyat la independència però la retarda.
El diari americà destaca que la suspensió de la independència serà per unes quantes setmanes. La intenció és negociar amb el govern espanyol per poder fer un referèndum pactat.
A França, Le Monde titula que el president català signa la independència, però coincideix també a dir que la suspèn.
Parlen d'una declaració més simbòlica, però alhora cada vegada més concreta. Expliquen que el Parlament ha suspès la proclamació de la independència de la República Catalana per tal de facilitar el diàleg amb Madrid.
I no marxem de França perquè Le Figaro titula al seu web Catalunya, dos punts, la independència s'espera.
El mitjà francès explica que, tot i les pressions del grup parlamentari i les pressions europees, Puigdemont ha suspès la declaració d'independència. També ressalten que és per tal de facilitar el diàleg amb Madrid.
Un quart i mig de nou del matí. I per tancar aquest bloc dedicat especialment a la declaració d'independència d'ahir, i acabem posant un comentari amb el nostre editor Toni Selles.
Portem tants anys de l'anomenat procés que la llista de dies històrics es va allargant, a vegades un pèl exageradament. Ahir, però, tot feia preveure que l'adjectiu s'esqueia. Fent una mica de zàping radiofònic i observant també cares a diverses concentracions, es notava que hi havia tensió, neguit, il·lusió, emocions diverses i a flor de pell de les grans ocasions. No tinc clar si ho va ser, i en qualsevol cas, no amb l'èpica que alguns imaginaven. Hi ha una doble imatge de la concentració del passeig Lluís Companys que ho resumeix molt bé. Són dues instantànies de les cares dels concentrats en aquell poc marge de temps que passa entre que Puigdemont diu que assumeix el mandat per la independència i l'instant en què anuncia que ho deixa en suspens. En el terreny emocional, segurament ahir molta gent va sortir decebuda per aquesta mena de coitus interruptus, persones que fa anys que es mobilitzen i que l'1 d'octubre van defensar les urnes als col·legis electorals. Suposo que Puigdemont n'és conscient, així com també de la desconfiança que introdueix entre sectors sobiranistes. La jugada té alguns equilibris de difícil comprensió, com suspendre una cosa que no s'ha declarat del tot en seu parlamentària, però que en canvi es signa en un document que, per altra banda, no es publica al Diari Oficial i que queda com una declaració amb dubtes de força jurídica. Però a nivell estratègic, l'aposta permet guanyar un temps mort i posa la pilota a la teulada del govern espanyol. No passem per alt que hores abans hi havia precs, entre d'altres, de Kofi Annan i del president del Consell d'Europa, Donald Tusk. La premsa internacional ho interpreta com una aturada i trasllat de la pressió al govern de Rajoy. I, de fet, entenc que el discurs i la decisió es fan més amb la mirada posada als públics externs que no pas als interns. Avui, Consell de Ministres extraordinari. Veurem si s'ha acabat definitivament el procés i som en una altra pantalla que diuen ara. De moment, el govern ha premut el botó del play i, de seguida, les dues barretes de la pausa. A veure quin prem ara l'executiu de Rajoy. Les portades de Madrid són diàfanes.
De moment, podem augurar que aquesta sensació de neguit, aquesta sensació d'angoixa, encara no s'acabarà. Per tant, la cosa sembla que va per llarg. D'aquí 6 minuts seran 8:45. Per cert, al voltant d'aquest comentari, sapigueu que sempre que vulgueu, podeu tornar-lo a escoltar.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
De seguida tornem.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
I parlant de notícies del Baix Empordà. Obrim ara el bloc en què ens dedicarem a repassar les més destacades de tot allò que passa a casa nostra.
Supermatí.
Una pista poliesportiva annexa al pavelló municipal serà un dels projectes estrella dels pressupostos de l'Ajuntament de Palamós per l'any vinent. Tindrà un cost de 270.000 euros i el consistori no descarta que en un futur es pugui cobrir David Parrenyó.
Els pressupostos de 2018 van passar ahir al vespre en el ple municipal de Palamós. Una important partida anirà destinada al camí de ronda de la platja de Castell, amb una inversió de 210.000 euros. Volen que el camí uneixi la platja amb el nucli urbà, concretament amb el parc del convent dels Agustins, situat a la platja de les Pites. L'alcalde de Palamós, Lluís Sais, assegura que els pressupostos donen protagonisme en els projectes de la via pública. Assegura que són uns pressupostos realistes.
Un pressupost doncs equilibrat, amb uns ingressos molt realistes. En els dos darrers exercicis doncs hem arribat al nivell d'ingressos que ens havíem plantejat i per tant creiem que en aquest pressupost de 2018 la previsió d'ingressos que presentem és absolutament realista.
L'Ajuntament també ha aprovat les taxes i impostos que un any més estaran congelades.
Congelar absolutament totes les taxes i tots els impostos, per tant podem dir amb tota tranquil·litat que la gent de Palamós i Sant Joan l'any que ve no pagarà ni un euro més que aquest any.
A part, el plenari també ha atorgat la subvenció per als nous organitzadors del Carnaval dels propers dos anys. L'associació Carnaval Palamós, recordem, va tornar a guanyar el concurs per organitzar la festa del Carnestoltes. L'associació ha estat històricament la responsable d'organitzar aquest carnaval.
I a aquesta hora del matí no marxem de Palamós, perquè el claustre del Mas del Vent de Palamós torna a rebre visitants. Gerard Escaig.
Aquest claustre, però, va estar envoltat de controvèrsia quan el govern va voler declarar la construcció bé cultural d'interès nacional. Tot i això, un informe posterior va dictaminar que el claustre s'havia construït entre el 1920 i el 1930. Encara que el dictamen del govern va arribar el 2015, l'any passat ja es van poder visitar les instal·lacions. Igualment, tal com explicava el director del Museu de la Pesca de Palamós, l'òrgan que organitza les visites, Miquel Martí, aquest any s'han doblat les visites guiades.
Davant de la resposta de la gent, que cada vegada doncs, reclamava doncs, més possibilitats per assistir a la visita guiada al claustre, doncs, es va plantejar la possibilitat d'això, d'ampliar cada dia les mateixes visites que es feien doncs, en dues sessions. I d'aquesta manera multiplicaven per dos la capacitat d'aquestes visites.
El director del museu ha avaluat aquest canvi com a positiu, ja que la demanda també ha augmentat en comparació a l'any passat.
Ha tingut èxit, ha tingut molt bona acollida, per tant, la resposta de la gent és exactament la que d'alguna manera la demanda de l'any passat, que era clara, que era clarament petita davant de la demanda.
Preguntat sobre la investigació del govern i les conseqüències d'aquesta als visitants, Miquel Martí comenta que la força mediàtica ha traspassat a la ciutadania, una població que visita el claustre per poder opinar sobre la veracitat d'aquest o no.
El que està clar és que en el seu moment va tenir una força mediàtica important davant de la disjuntiva de saber si era fals o no ho era. Això que està en l'àmbit, diguem, dels experts i de la recerca, doncs d'alguna manera també ha traspassat la societat, que també se fa ressò d'aquests arguments a favor i d'aquests arguments en contra i vol tenir també oportunitat de visitar aquest claustre.
Fins a finals d'any hi haurà dues visites més durant el novembre. També s'han organitzat diferents excursions escolars al claustre.
I a dos minuts perquè siguin dos quarts de nou, ens toca parlar de jazz. perquè tot i que ja s'ha fet algun concert, demà s'obre oficialment la 23a edició del Festival de Jazz Costa Brava de Palafrugell. El cartell del festival l'encapçala el cantant i compositor britànic Miles Sanko, que serà protagonista el dissabte al Teatre Municipal, on hi presentarà el seu darrer disc, Just Being Me, Toni Selles.
Un altre dels atractius del festival és la producció pròpia Jazz en Rouge, un maridatge gastronòmic entre el jazz de The Black Barbies, els vins de la denominació d'origen Empordà i les tapes d'autor del xef Pere Malagelada del restaurant El Canti de Calella de Palafrugell. Tindrà lloc aquest dijous al vespre al Centre Fraternal. La resta de concerts del festival són gratuïts. Per l'escenari de la Plaça Nova hi passaran els combos de jazz, l'Energia Big Band i la xaranga de l'Escola de Música. També hi actuaran Celeste Alias i Guillermo Arnedo Band i la Barcelona Jazz Orquestra, dirigida per Dani Alonso, amb la participació com a vocalista de Gemma Abrier. Clourà el festival la formació Radament, amb Juanjo Fernández al piano i Giorgio Fausto Menossi a la bateria, i la seva mescla d'influències de jazz, música clàssica i rock en un concert programat per l'Àrea de Joventut i el Col·lectiu Nosa al Pati de Can Genís.
Doncs us ho hem avançat al començament d'aquest programa. A aquesta hora del matí saludem el responsable d'aquest festival de jazz Costa Brava de Palafrugell, en Gerard Pruies. Gerard Pruies, bon dia.
Bon dia, què tal, Miquel?
Bé, d'entrada, com es presenta aquesta edició del festival?
Bé, és un any més amb la qual continuem amb la nostra línia, augmentant sobretot el que són els concerts de carrer i gratuïts, i com que sembla que farà bon temps, doncs nosaltres contents, perquè ja et dic, la gran majoria són al carrer. I això sí, és el que busquem, eh?
Sobre això volia preguntar-te a què es deu que, perquè a més és una cosa típica normalment el jazz, que estem acostumats a veure-ho com una música de club, de bar tancat, fosc i amb fum de cigarret, sí. Vosaltres heu optat per fer totalment el contrari i traslladar-ho directament als carrers i les places.
Sí, aquesta és una tendència que fa anys que anem tirant endavant, en el sentit de treure el jazz al carrer i sobretot acostar-lo a un públic cada vegada més familiar. Ens adonem compte que com més coses fem al carrer, més famílies se'ns acosten. I és una manera, entenem, d'apropar a la gent una música que a vegades té un sentit potser massa elitista. No és que sigui elitista la música en si, sinó que se li dona una mica aquest sentit.
Sí, o minoritària potser més que elitista, no?
Minoritària, sí. Però també és veritat que és un tipus... S'ha parlat molt del jazz com una música per músics. Perquè és una música amb molt virtuosisme, o sigui, per tu, per poder... Tocar jazz has de ser un músic de totes, amb tot el coneixement. Has de tenir una tècnica apabullant, no? I això fa a vegades que aquest virtuosisme potser faci una mica la gent es retraigui, no? Però ens hem anat donat compte, primer, que les famílies s'hi acosten més quan més fem al carrer i amb horaris de dematí, de tarda i així... I segon, que la participació en general és cada vegada més gran.
Encara, Gerard, encara sobre això, sobre aquesta minorització del jazz, sembla una contradicció, perquè tots estem tips de veure pel·lícules que ens agraden molt i pel·lícules que molta gent podria reconèixer fàcilment, on la banda sonora acaba sent al final música jazz, jo què sé, la totalitat de les pel·lícules de Woody Allen o grans èxits de taquilla, sí, com el La La Land o les cançons clàssiques de Nadal del món anglosaxó, que tots més o menys ens les coneixem, i al final totes acaben desembocant en el gènere, en aquest gènere.
Sí, absolutament d'acord amb això. El jazz en el cinema, per exemple, és molt i molt present, però estem parlant d'un jazz que fa molts anys que ja s'ha vist superat, aquesta mena de jazz, eh?
Sí.
Ja s'ha vist superat per molts i molts estils. Nosaltres el que intentem és aportar un jazz... Nosaltres sempre explico que nosaltres basem el nostre festival en dos vessants. Una, un músic més o menys internacional, en aquesta ocasió amb el Sanko l'any passat a la China Moses, i després tot el jazz emergent que s'està fent a Catalunya, amb tota la seva varietat, amb tota la possible varietat que podem trobar, des de Big Band fins al concert que solem fer el diumenge a Can Genís, organitzat per Nosa Col·lectiu, que és un jazz molt més underground i molt més per gent molt entrada en aquest tema, no? Això del cinema té de donar tota la raó. És una mica, passa com a les pel·lícules de terror, el que sol haver-hi sempre és una música contemporània, sí, música clàssica contemporània, sí, i sense que la gent en tingui massa, sí, consciència.
Amb una nota de piano que es va repetint, allò tan, 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 tan.
Perdona, és que no et sento, Anna.
Deies tu, en el cinema de terror hi ha música, sí, clàssica contemporània, i jo dic, normalment amb una sola nota que es va repetint en una sí, banda baixa, sí, de l'escala, sí, del piano.
Sí, sí, sense que el públic, que som neòfits amb això, i ho incloc, amb la música clàssica contemporània, no som conscients de que el que està sonant és una música música clàssica culta, diem-ne, mm-hmm, o clàssica, no sé, no sabria com dir-ho, perquè amb això de les qualificacions de la música s'ha d'anar molt en compte.
Un dia un músic de jazz, Gerard, em deia, les pel·lícules són la vaselina perquè el jazz entri bé a tothom.
Sí, 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 i suposo que sí, suposo que és molt diferent. Possiblement aquestes bandes sonores que tu comentaves, si les escoltéssim sense les imatges, el públic al qual agrada tant aquestes pel·lícules, potser no les escoltarien. I això és veritat, de que aquí la feina que fan és... Woody Allen, el que tu deies.
Sí, sí.
Woody Allen va treure Anna i sus hermanes, va presentar un disc d'Antonio Montoliu i, escolta, va ser conegut a tot el món. Ja ho era, però vull dir que encara més.
Deixa'm fer un silogisme una mica cutre, ara que parles d'en Woody Allen. En Woody Allen va ser a Cap Roig, i si no recordo malament, si no tinc mal entès, Cap Roig, a Cap Roig és precisament on s'hi fa l'origen del festival de jazz aquest de Palafrugell.
Sí, sí, sí.
Explica'ns,
sí, sí,
això, tant, com va anar.
Mira, això va ser una idea del nostre, aleshores, ara i Pep, però abans patronat de turisme, amb en Ricard Gili, el director de la Locomotora Negra, que van iniciar amb un espai tan magnífic, perquè això no té dubte, com és Cap Roig. Penso que Cap Roig, dels llocs de Palafrugell, amb visites comptabilitzades, Cap Roig i Sant Sebastià són els que més, encara que aparentment potser no ho sembli, però Cap Roig és dels llocs més visitats de sempre, a Palafrugell, magnífic, no? Uh-huh. I en Ricard Gili, a petició del patronat de turisme, que es deia aleshores, van iniciar el que era el Festival de Jazz, una durada que van tenir, ara no ho recordo exactament, entre 10 o 11 anys, fins que la intervenció de la Caixa va canviar el format i ha acabat sent el que ara és el Festival de Cap Roig. Sempre, tot i que després va començar, va deixar de ser Festival de Jazz Costa Brava, es va convertir, no recordo exactament el nom, venia a ser com Festival de Música de Cap Roig, molt semblant al que es diu ara, uh-huh, sempre havien mantingut alguna actuació, una, dues actuacions de jazz, fins que el pas de Caixa de Girona a la Caixa va reconvertir absolutament el festival i és el que és ara. Després nosaltres, fa 10 anys, com que el nom era propietat de l'Ajuntament, vam decidir recuperar-lo, vam canviar l'ubicació i vam canviar la temporalitat. Pensàvem que per l'època del 12 d'octubre, finalitzada de forma ja total el que era la nostra temporada de festivals, de música i turística també, teníem ganes de fer alguna cosa que pogués donar el cop final i vam pensar, bueno, durant aquests 10 anys hem crescut, hi ha hagut èpoques més dures, èpoques, sí, no tant, depenem molt del temps, això també és cert, però, bueno, nosaltres aquí estem.
Ara entrarem a parlar un moment del cartell, però abans deixa'm fer que soni la música. Ja sonarà, està venint, ara. Aquest és en Miles Sanko, aquest que sona de fons. És veritat que no és del seu darrer disc, aquest Jazz Being Me, que és més jazzero que la resta, però vaja, ens agrada posar aquesta cançó perquè és així més enèrgica al matí. Miles Sanko, per què Miles Sanko, Gerard?
Bé, Miles Sanko, tu saps també com jo, dintre del panorama actual de la música, representa tot el que és la renovació d'un gènere, que és el soul, amb moltes i moltes connexions amb el jazz, I dintre d'aquest internacionalització que busquem sempre, pensàvem que en Mans Franco ens podia donar el toc aquest cosmopolita, que tampoc volem renunciar-hi, tot i ser un festival molt petit i empordanès, no?
Vaja, però això jo no està renyit això amb l'ambició internacional en aquest cas.
No, i tant que no.
Si et sembla, Gerard, fem un resum de les activitats o de les actuacions programades més destacades de l'edició d'enguany.
Sí, mira, ja et deia, són 12 actuacions, de les quals 9 són a Plaça Nova, vale? 8 són a Plaça Nova, perquè una és a la biblioteca. Demà comencem a Plaça Nova amb en Dani Nelo, amb la presentació del seu disc Los Saxofonistas Salvajes. Uh-huh. És un disc molt en la línia d'en Dani. En Dani,
Demà o dijous? Ah, no, que avui és dimecres, és veritat. Sí, perdó.
Demà, sí. No, a mi també em costa, aquesta setmana.
Sí, una mica estranya.
Amb tot el que està passant, a més a més.
Sí, amb els dos dies que han passat de dilluns a dimarts, que ha semblat com si en passessin 7, amb sí, llars que s'han fet... Val. Sí, però sí, demà dijous 12 d'octubre.
Sí, demà dijous 12 d'octubre ens setem amb en Dani Nelo. En Dani Nelo, et deia, és una persona que amb una o altra formació de forma recurrent ha vingut sempre al festival i sempre ens dona molt suport i ens aprecia, diguem-ho així.
I a més és un músic enorme, en Dani Nelo.
I tant. Des del Rebeldes dels anys 80 fins ara no ha parat de fer projectes i televisió, que bueno, sempre se'ns ha ofert ajudar-nos. Eh? De tant en tant es posa la samarreta del nostre festival, no, el pots veure. I doncs amb els saxofonistes salvajes, que bueno, són aquells saxofonistes que van fer el pas, recupera la música dels que van fer el pas de lo que era el jazz cada vegada més comercial fins a l'aparició del rock and roll. Uh-huh. Vale? Demà també, a part d'una actuació que hi ha del Robby Hake Trio a Plaça Nova, tenim el Gegant Rouge. El Gegant Rouge és la producció pròpia que fem anualment, és la quarta edició. Regem enologia, gastronomia, art i música. El Chester amb la gelada del Canti... De l'Hotel Alga. Uh-huh. Repeteix aquest any, l'any passat ja ho va fer, repeteix amb les tapes. Tindrem vins de la Déu Empordà i, molt interessant, l'artista palafrugellès en Lluís Bruguera farà una sessió de sketching. Sketching és que dibuixen al carrer, que fan dibuix ràpid i ahir parlàvem precisament amb en Lluís Bruguera de la relació que té l'sketching amb el jazz. És de tenir molta precisió, molta tècnica... Mm-hmm. I improvisació, no? Sí, són dues coses que aniran a l'hora. Tindrem un grup de 10 sketchings que dibuixaran en directe. Sí. I els The Black Barbies, jazz suau, tranquil i clàssic, que acabaran d'amenitzar la vetllada.
Molt bé.
El divendres tenim una activitat a la biblioteca, en la Botzina, que fa un passeig pels diferents estils de jazz. Tenim a Plaça Nova en David Pastor i el Cine Club Garbí fa el passi de la pel·lícula La La Land, una pel·lícula oscaritzada que no cal ni anomenar, no? El dissabte a Plaça Nova, a primera hora, bueno, primera hora, al migdia, tenim l'Escola de Música de Palafrugell, que també ens col·labora cada any amb els combos i la Big Band de l'Energia.
Sí.
A Plaça Nova, en Celeste Alias, amb en Guillem Arnedo Van, que és un... és de Joventuts Musicals, vale? Un bolo que Joventuts Musicals col·labora amb nosaltres, i després amb Mike Sanko al teatre a les 9 de la nit.
Per cert, Gerard, si em deixes fer un incís només, nosaltres entrevistarem en Miles Sanko a l'estudi que tenim instal·lat allà al Mercantil a les 6 de la tarda, just abans que vagi el TNP a fer les proves de so, i des d'aquí convidem a la gent que ens estigui escoltant a que vingui. Serà una entrevista oberta a tothom que vulgui entrar, cantarà un parell de temes, saludarà a qui vulgueu, i vaja, que en qualsevol cas, que tothom que vulgui està convidat a venir a l'estudi que Ràdio Capital té instal·lat al Cercle Mercantil de Palafrugell, just al costat del Teatre Municipal, allà a la Plaça Nova. Ja està.
I en aquest sentit us volia agrair el suport que sempre ens heu donat.
No, al contrari, nosaltres encantats de poder fer coses així, i més amb artistes de la talla d'aquest home, que és fantàstic, com artista i com a persona, que diuen. Sí. Vinga, anem al diumenge, que anem tard.
El diumenge tenim la xaranga de l'Escola de Música a les 11 i a les 12 tenim la Big Band de la Barcelona Jazz Orquestra amb la Gemma Brier, no? Que ens faran tota una interpretació. S'ha de dir que el pianista és l'Ignasi Terrassa, uh-huh. el qual ja és signe de qualitat. I després el diumenge finalitzem com cada any a Can Genís a les 8 del vespre amb Radament, que és un grup d'aquest progressiu, que en diuen, més underground, un jazz molt més free. I aquí acabem el nostre festival. És el que et deia, nosaltres depenem molt del temps, sembla que el temps serà bo, per tant, les expectatives són bones.
Un dia fantàstic per anar a fer el vermut a la plaça i per escoltar bona música.
Ah, exacte. El del diumenge, diguem, és un concert que sabem, perquè ens ho diuen any a any, que ens ve gent de tota la comarca. Bueno, és un dia de mercat, Palafrugell, els diumenges sabem que és un pol cèntric de la comarca i aprofiten, doncs, de pas per venir a escoltar la nostra proposta.
No cal dir, recordem que tots els concerts, excepte el del Teatre Municipal de Palafrugell i el Jazz en Ruix, la resta de concerts que són a l'aire lliure són tots gratuïts, això cal recordar-ho també.
Sí.
Si voleu més informació, a través del web de Palafrugell, el web oficial de l'Ajuntament, palafrugell.cat, allà hi trobareu la llista de concerts i trobareu més informació sobre el festival.
Exactament.
Gerard Pruies, gràcies per atendre'ns i per explicar-nos amb una mica més de detall. Escolta, ens veurem aquest cap de setmana per Palafrugell, segur.
I tant.
No cal dir que estàs convidat a venir també a l'Art Mercantil a les 6 de la tarda.
I passarem, només faltaria, i tant que sí. I tant.
Escolta, que vagi molt bé i sort amb aquesta edició del festival.
Moltes gràcies, i torno a repetir, moltes gràcies pel suport.
A vosaltres. Bon dia.
Bon dia, Miquel, bon dia.
Són 9:15 del matí. Recordeu, aquest dissabte a les 6, Mael Sanko a Ràdio Capital i al vespre al Teatre Municipal de Palafrugell. Tenim més notícies per explicar-vos. El nou mural de l'Església Parroquial del Bons, que es va inaugurar dissabte, és el resultat de la unió del poble per una mateixa causa. L'artista Ramon Pujol Boira, autor del mural, ha cedit desinteressadament aquesta obra, però ha estat imprescindible l'ajuda i el micromecenatge dels habitants del Bons, a més de l'aportació econòmica de l'empresa Calzina Carrer, Eugènia Güell.
L'autor va proposar a l'alcalde fer aquest mural, que ha treballat en part al seu taller i la resta in situ, i ha representat quasi bé un any de feina. Escoltem-lo.
Perquè, esclar, jo fa 42 anys que visc al Bons, i durant aquest temps, esclar, he fet exposicions per Europa, i he fet algun mural, per exemple, a Santa Coloma, després he fet bronzes per l'església de Sant Pere de Figueres, esclar, he anat fent coses per altres llocs. I vaig considerar que havia arribat el moment de fer alguna coseta per al Bons.
El mural té 10 metres d'amplada i 6,5 d'alçada i està situat a l'absis de l'església romànica. Representa el Sant Sopar, una escena que l'autor va triar perquè, segons ha explicat, és fàcil de reconèixer.
Vaig decidir fer el Sant Sopar perquè almenys és una cosa que ningú es pregunta què vol dir. Esclar, si posem un Sant Sebastià travessat per les fletxes, tothom es pregunta, bueno, aquest senyor qui és? O bé, concretament, el Bons, que és l'església de Sant Cugat. Sant Cugat no és un sant molt conegut, diríem, gràficament. I, a més, el seu martiri va ser escorxat al mig d'una plaça. No m'adonava gaire inspiració.
Pujol Boira ha estat assessorat per enginyers i arquitectes i ha utilitzat una tècnica basada en poliacrilats. No s'ha decantat per cap relat evangèlic en concret, sinó que s'ha basat en els detalls històrics. El fons del mural correspon a la plana del Bons i al món de Torroella. Segons ha dit, ha estat una experiència interessant en molts sentits.
Que ha sigut una experiència molt, molt interessant, perquè al començament no havíem vist res, que no vaig començar a tenir ja una mica de la cosa avançada, perquè també s'ha de dir que jo em vaig fer la meitat a casa, o sigui, vaig pintar damunt de tela que després he aclacat a la paret. Això vol dir que ja tenia bastanta feina avançada. Clar. I un dia vaig convidar tothom del poble que passés per casa per veure-ho. I a partir d'aquí ja la cosa ja va començar a tenir cara i ulls, i hi havia persones que aportaven diners, i després, doncs, anar rodant d'aquesta manera.
Crònica extensa aquesta d'aquest mural del Bons. Amb tots els detalls, 9:15. I Lluís Llach serà investit doctor honoris causa a la Universitat de Girona. L'aula magna, Modest Prats, serà l'escenari de l'acte d'investidura de Llach com a doctor honoris causa. La sessió tindrà lloc el proper 20 d'octubre i llegirà l'elogi dels seus mèrits al doctor de la UDG, Joan de la Creu Godoy. La crònica és de David Parranyó.
El Consell de Govern de la institució universitària va decidir concedir el màxim reconeixement al cantautor i escriptor de Verges per la qualitat artística de la seva producció musical i poètica, asseguraven. També reconeixeran amb la mateixa distinció Miquel Martí i Pol a títol pòstum pels seus mèrits científics i els valors humans indestriables en la seva poesia.
I en una altra ordre de coses, l'Audiència de Girona ha jutjat un mosso d'esquadra de Sant Feliu de Guíxols. L'acusen d'haver accedit a bases de dades policials per consultar els antecedents dels seus veïns i denunciar-los. El fiscal demana que el condemnin a 3 anys de presó i que pagui una multa de 6.000 euros i que l'inhabilitin durant 8 anys. L'acusat, que no exerceix com a agent des de l'any 2010, s'ha acollit al seu dret a no declarar.
Els fets es remunten a l'any 2009. La fiscalia sosté que l'acusat es va prevaldre de la seva condició d'agent de l'autoritat per accedir a diferents bases de dades policials i recollir els antecedents dels seus veïns. Segons l'acusació pública, el mosso va fer servir la informació en dues denúncies. Una primera, per posar en coneixement de la justícia que una veïna era víctima de violència domèstica, i una segona, on assegurava que la parella l'havia insultat i amenaçat.
D'aquí 10 minuts seran les 9 del matí. Anem a l'agenda. I amb en Pau Ponseti us expliquem que l'agrupació teatral palamosina Gespa Teatre presentarà demà dimecres l'obra Tots eren fills meus amb finalitat solidària per la Fundació Bimar, Pau.
Aquest dimecres 11 d'octubre a les 9 de la nit al Teatre La Gorga de Palamós acollirà la representació de l'obra de teatre Tots eren fills meus, una obra estrenada el passat desembre a Palamós que torna ara amb finalitats solidàries. Tots eren fills meus és una obra clàssica del dramaturg Arthur Miller, adaptada i representada per la Gespa, amb la qual han guanyat diversos premis en l'última edició del concurs de teatre amateur Rafael Anglada. L'obra està dirigida per Jordi Massoni i encara el conflicte plantejat a l'establishment nord-americà posterior a la Segona Guerra Mundial, durant la qual alguns empresaris es van enriquir amb la indústria militar. És una mirada crua i lúcida en l'escenari d'una família benestant amb un passat obscur. El preu de les entrades es cobrarà en taquilla inversa i els diners recaptats seran a benefici de la Fundació Bimar, que treballa per millorar la vida de les persones amb discapacitat al Baix Empordà.
I si abans parlàvem de jazz, ara parlem de cervesa, que em temo que és l'opció preferida d'en Dani Cortés, eh, Dani?
Prefereixo jazz.
Tu, ah, tu prefereixes...
No, La La Land.
La La Land. Ah, però ja l'has vist mil vegades. Deia, anem a parlar de cervesa, perquè arriba la trentena edició de la Festa de la Cervesa inspirada en la mítica Oktoberfest germànica. És a Platja d'Aro i des d'avui fins al dia 15 d'octubre.
La Festa de la Cervesa de Platja d'Aro arriba un any més a la plaça del Mil·lenari. La majoria d'estants oferiran una àmplia i variada gamma de productes gastronòmics i s'hi podran tastar una trentena de marques nacionals i d'importació de cervesa, com també, per tercer any consecutiu, hi trobareu les propostes de diversos productors artesanals catalans. També hi ha programades una dotzena d'actuacions musicals d'estil divers, xarangues, versions de clàssics i estàndards i ball popular. Durant 5 dies, els 20.000 visitants previstos poden gaudir de tota la cervesa, la música i l'animació que caracteritzen aquesta celebració d'origen alemany que ha esdevingut des de l'any 1987 la gran festa de tardor de Platja d'Aro. Avui dimecres, a les 9 de la nit, hi haurà la inauguració amb la tradicional punxada del primer barril i l'actuació, tot seguit, de la privada orquestra, on els visitants podran gaudir de la millor cervesa artesanal mentre mengen alguna cosa en un ambient d'allò més estranger.
I l'exposició que recorda el 75è aniversari de l'annexió de Sant Joan a Palamós s'ubica al Passeig del Mar de la localitat.
Mitjançant uns plafons en forma de pentàgon es recullen els textos i les fotos d'aquesta mostra que es pot veure des d'aquest passat cap de setmana al Passeig del Mar, prop de l'estàtua dedicada als pescadors. Aquesta exposició, amb el títol Dos pobles, un municipi, que es va inaugurar l'agost passat a la plaça de Mossèn Gumersin, a Sant Joan, fa una pinzellada als elements que les poblacions de Sant Joan i Palamós han aportat a la configuració del municipi actual. L'objectiu de la instal·lació és mostrar les diferències i potencialitats de Sant Joan i de Palamós, així com posar en valor el seu patrimoni social, cultural i paisatgístic. Aquesta exposició ha estat realitzada per l'Ajuntament de Palamós a través del Servei d'Arxiu Municipal amb la col·laboració de la Diputació de Girona, que es podrà veure fins a finals de novembre.
I tot això us ho expliquem avui, que és 11 d'octubre, el mateix dia en què l'Estat espanyol s'adheria a la Declaració dels Drets dels Nens, Marc Clapés.
Tot i que la declaració es va aprovar l'any 1959, Espanya no va adherir-s'hi fins al 1990. Aquesta declaració és un tractat internacional en el qual es reconeixen a nens i nenes com a éssers humans capaços de desenvolupar-se físicament, mentalment, socialment i moralment, i també espiritualment, amb llibertat i dignitat, i recull 10 principis, entre els quals destaca la igualtat de raça, religió, nacionalitat, idioma, sexe o opinió política. També el dret a activitats recreatives, la comprensió de l'amor dels pares i la societat, o els de ser els primers a rebre ajudes en qualsevol circumstància.
I també tal dia com avui, un 11 d'octubre, moria Edith Piaf.
Va ser una de les cantants franceses més importants del segle XX, autora de cançons mundialment conegudes i versionades com La Vie en Rose. Piaf va inspirar un bon grapat de compositors i va ser la mentora de joves artistes que van tenir fama internacional. També va destacar com a actriu participant en pel·lícules i obres de teatre. Va tenir una infància molt dura, de fet va néixer al carrer sota un fanal de la ciutat de París. A la dècada dels 50 li va arribar la fama internacional i a finals d'aquella dècada començaria a tenir problemes de salut que li farien anul·lar molts concerts. A principis dels 60 pràcticament no podia estar a peu dret i només podia cantar amb importants dosis de morfina. El 9 d'octubre de 1962 es va casar amb Teo Sarapo i a principis del 63 va gravar la seva última cançó, L'home de Berlín. Mesos després, el dia 11 d'octubre, perdria la vida a causa d'un càncer. Alguns rumors apunten que el seu marit hauria portat el seu cos fins a París de forma secreta per fer creure que havia mort a la seva ciutat natal. El seu enterrament va ser un esdeveniment que va plegar multitud d'admiradors que van tallar tot el trànsit de la capital francesa.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas.
Maca, perquè sí, aquesta Vie en Rose d'Edith Piaf, que moria tal dia com avui, un 11 d'octubre, i tal dia com avui, un 11 d'octubre del 2017, us hem explicat un munt de coses en aquesta hora de programa que està a punt d'acabar-se. D'entrada, amb un resum molt exhaustiu del que va donar de si aquesta jornada al Parlament de Catalunya en la que s'havia de declarar la independència del país. No sé, Dani Cortés, si tenim alguna última hora, algun highlight, alguna cosa que hagi passat.
Ara mateix us podem explicar que el conseller de Presidència de la Generalitat, Jordi Turull, diu que l'Estat, si l'Estat continua amb la repressió i s'hi aplica l'article 155 de la Constitució, el govern declararà la independència i que assegura que no hi haurà oferta de diàleg per part del govern espanyol i que no cal esperar setmanes per saber si realment apareix aquesta oferta de diàleg i de mediació. I des de la CUP, la diputada Eulàlia Reguant diu que els ànims ara mateix estan justets, entre 0 i 10, un 5, i que hi ha molta gent a qui se li deuen moltes explicacions pels fets d'ahir.
Molt bé, gràcies, Dani. Fins demà. Fins demà, que demà és festa.
Sí.
Fins demà. De moment encara demà és festa. Fins dijous.
Fins dijous. No, fins dijous.
Fins divendres, ja ho direm bé, fins divendres. Us hem explicat més coses també de casa nostra, des del punt de vista del Baix Empordà, que repassem amb en Toni Sellas i amb la Sílvia Pedret.
Palamós destinarà 27.000 euros a la construcció d'una pista poliesportiva anexa al pavelló municipal. És un dels projectes estrella dels pressupostos del 2018. Els comptes també inclouen una partida de 210.000 euros per al camí de ronda que ha d'unir la platja de Castell amb el nucli urbà.
Palafrugell obre aquest dijous el 23è Festival Jazz Costa Brava. El cap de cartell és Mail Sanko, que actua dissabte al Teatre Municipal. També destaca Jazz en Rouge, un maridatge gastronòmic entre el jazz de The Black Barbies, els vins de la D.O. Empordà i les tapes d'autor del xef Pere Malagelada.
La Universitat de Girona investirà Lluís Llach com a doctor honoris causa. L'acte es farà el 20 d'octubre a l'Aula Magna Modest Prats. El doctor de l'UDG, Joan de la Creu Godoy, llegirà l'elogi dels mèrits de Llach.
El claustre del Mas del Vent a Palamós torna a rebre visitants. Les visites van començar al febrer i ara es reprenen després de la pausa de l'estiu. El públic pot conèixer la història del claustre, el mas, la torre de defensa i la finca on s'ubiquen.
Jutgen un mosso d'esquadra de Sant Feliu per accedir a bases policials per consultar els antecedents dels seus veïns i denunciar-los. El fiscal demana que el condemnin a 3 anys de presó, que pagui una multa de 6.600 euros i que l'inhabilitin durant 8 anys com a autor d'un delicte contra la intimitat.
L'església parroquial d'Albons compta amb un nou mural. És obra de l'artista Ramon Pujol Boira, que l'ha cedit desinteressadament. Els veïns hi han contribuït amb el micromecenatge i també hi ha aportat l'empresa Calzina Carrer.
I abans d'acabar, com sempre, un apunt per la previsió meteorològica, Martí Seguer.
Avui de nou una jornada anticiclònica amb un temps dominat per les clarianes i temperatures que arribaran fins als 28 graus de màxima i els 14 de mínima. Per tant, temperatures més altes del que és habitual en aquesta època de l'any. I els propers dies també marcats pel bon temps i les bones temperatures.
Gràcies, Martí, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. Avui, en una edició una mica especial per explicar-vos el més important del que va passar ahir al Parlament de Catalunya, però ens agrada i ens fa il·lusió poder-vos explicar en primera persona totes aquestes coses. Com dèiem, no hi tornarem demà, que és festa, de moment encara, a Catalunya, i tornarem, això sí, el divendres a partir de les 8. Que vagi bé.
Supermatí, amb en Miquel 40.